El passat 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi, tenia lloc a Barcelona, la Llotja de Mar, que és un lloc maco, oi? La novena edició del Premi Vila Viniteca de Cata per Parelles, un dels concursos més importants, si no el més, que es fa d'aquestes característiques a l'Estat. Per segona vegada, bé, hem arribat a la final moltes vegades, ara ens ho explicarà, però per segona vegada diguem que en David Martínez ha estat al pom de dalt. David, bon dia.
Bon dia.
Has estat al pom de dalt, no dalt de tot, una vegada ho vas estar, sinó que veu fer, tu i la teva parella, segons.
Sí, aquest any segons.
Segons.
Sí, era la novena edició, s'havia presentat a totes les edicions, i bueno, vam guanyar la primera, després hem estat a sis finals, i aquest any segons. Cada any és més difícil.
A veure, què és això del Vila Viniteca?
Vila Viniteca és una botiga i una distribuïdora molt potent de Barcelona, que de fet distribueix vins a tota Europa, i va organitzar aquest concurs de tas per parelles, una miqueta pels seus clients, pels seus coneguts, i s'ha fet molt famós, i jo crec que a Europa no n'hi ha cap concurs igual que aquest. Els premis en metàl·lic són importants i ve gent de tot arreu. Aquest any hi havia gent, si no m'equivoco, de França, de Portugal, d'Estats Units, de tot arreu.
Déu-n'hi-do.
De tots els racons d'Espanya.
Cata però per parelles.
Sí.
Això, diguem, és una particularitat, també.
Clar, és més difícil, perquè si és individual, doncs tu saps el que saps, i tu poses el que saps. Ara, quan tu dius Cabernet i el company diu Merlot, aquí ja està liada. Aquí hem de negociar, hem de parlar, a veure què creiem que és i posar-ho en comú. És el doble difícil.
Això vol dir també tenir una bona, anava a dir, un bon feeling amb el company.
Clar, és important. Jo el Rafael, el meu company de tast, el conec des de l'escola Sommeliers, que se llama al costat, i vam aprendre junts, vam aprendre més o menys igual, i bueno, sempre hem anat una miqueta doncs lligats amb aquest aspecte, i bueno, mai discutim, la veritat és que estem bastant d'acord. Si creiem que és Cabernet, no, normalment l'altre no diu que serà Merlot.
D'acord.
Podem variar amb el país o amb l'elaborador, però amb el raïm ho tenim clar.
Perquè aleshores, com funciona aquest concurs? Un concurs de, he llegit, 130 parelles.
Sí.
Que, de fet, és molta gent, i per accedir-hi hi ha algun tipus de detall?
Sí, són... normalment són 120 parelles. Aquest any van fer 10 més perquè va haver un problema informàtic i molta gent es va quedar fora. Les inscripcions s'obren el dia 6 de gener a les 12 de la nit, i aquest any a les 12 i 5 minuts de la nit ja estaven exaurides les 120 places durant 5 minuts. Llavors estàs inscriure online, i si t'accepten, no saps el moment, doncs tens fins 4 mesos per preparar-te.
I com es prepara? Com si fos un examen, això?
Bueno, a veure, n'hi ha gent que es prepara amb la seva parella i tasten junts, nosaltres no, perquè el Rafael viu a l'Escala, jo visc a Sitges i no ens veiem mai, només ens veiem el dia del concurs i un dia a l'estiu, que anem a l'Escala i ja està. Llavors nosaltres tastem individual, doncs has entrenat tastant molts vins. Bueno, jo de fet treballo a l'Escola Hostaleria de Sitges, al Benaprés, la meva feina, no? Soc professor de sommelieria allà, i ja tasto molts vins a l'escola. Llavors entre això i el que tasta el cap de setmana dinant o sopant, doncs bueno, ja tens. I quan arriba el mes abans del concurs, doncs fas un apretón final.
Perquè aleshores ells posen algun barem a l'hora dels vins que sortiran, o com...
Bueno, sempre són vins de qualitat, de molta qualitat. Clar, amb vins de cooperativa seria molt més difícil. Llavors sempre el barem és que són vins bons. O sigui, vins que, bueno, que realment si... Clar, un per exemple, el Reims Chardonnay, qualsevol cooperativa del Penedès fa xardoners, llavors seria molt difícil. Ara, si tastes un xardoner del concurs, ja saps que és un bon xardoner del país que sigui, però bo, llavors, bueno, fas una criba ja important.
Això redueix les possibilitats i entenc que també encareix la preparació.
Clar, exacte. Sí.
Clar, sí per estudiar, cada cop que obríssim els apunts, haguéssim d'obrir una ampolla...
Bueno, a veure, és difícil. Nosaltres el que fem és... Bueno, ja, com que fa molts anys que ens presentem i no hem deixat d'estar en contacte amb el món del vi tots aquests anys, bueno, ja l'estudi ja el tenim fet, no? Nosaltres quan olorem, per exemple, a Chardonnay, doncs ja podem saber si és clima fred o clima càlid. És clima fred, ja sabem si pot ser Borgonya, si pot ser Nova Zelanda, si pot ser Alemanya. És clima càlid, si pot ser el Nou Món, si pot ser Espanya, si és més especial tirem cap a Califòrnia, si té l'olor francès més marcat i més acidesa tirem cap a la Borgonya, i a partir d'aquí anem tirant del fil, anem pel color, anem mirant l'anyada. Després, un cop tenim l'anyada a la zona, busquem els elaboradors bons d'aquesta zona o els que coneixem, i a partir d'aquí anem parlant, anem buscant l'elaborador, i després d'aquest elaborador quins productes fa de Chardonnay i quin creiem que pot ser.
Déu-n'hi-do. És a dir, clar, és com gairebé una investigació detectivesca.
Sí.
Has d'anar començant doncs, per allò més obvi, que és el raïm, i anar a allò més concret, que és l'elaborador sí. i el producte de l'elaborador.
Sí, bueno, això quan no ho tenim clar, n'hi ha vist que ho tenim molt clar. Per exemple, aquest any a la semifinal n'hi havia un Vega Sicilia quinto any del 2010. Aquest va ser l'orai i ho sabíem, perquè és molt identificable aquest vi. Llavors aquí no vam dubtar. I a la final n'hi havia una mencia que es diu Escarborcas, de la Ribera Sacra, que és difícil, però com que l'havien tastat fa poc ell i jo, doncs també la teníem bastant gravada i vam dir, hòstia, aquest és aquest, o s'assembla uh-huh. molt. I va dir, sí, jo també he tastat.
Ara et faré una pregunta, que probablement és una pregunta tonta, però per fer-nos una idea de la magnitud del que estem parlant. Quantes referències deu haver al mercat? Que siguin, doncs, diguem, si fora les cooperatives, que siguin allò, vins bons.
Infinites. A França n'hi ha 300 i pico denominacions d'origen, a Itàlia, perdó, 300 i pico, a França 180 o així, a Espanya 64-65, després tot el Nou Món, Califòrnia, Xile, Argentina, Sud-àfrica, Austràlia, Nova Zelanda, Alemanya, el Líbano, l'Europa de l'Est, impossible.
I a tot arreu es fa vi bo.
Sí. Clar, a tot arreu on es fa vi bo i vi bo i vi no tan bo, no?
D'acord.
Uh-huh. Aquest any, per exemple, a la final va sortir un vi del Líban. Chateau Mussard.
Qui ho diria?
Qui ho diria?
Que el Líban fan vi bo.
Pues vam estar a punt d'encertar-ho, perquè estàvem dubtant. Clar, sempre, normalment, sempre dubtem entre dos. Uh-huh. A la final aquest estàvem dubtant entre aquest del Líban o un del Piemonte d'Itàlia. I al final vam posar el de Piemonte i era el de Líban.
Vaja.
Va passar dues vegades. Després, també a la final, amb el vi dolç, estàvem dubtant. De vegades no semblen res, no? Però bueno, dubtes, un diu, no, sí, a mi em recorda aquest, i no saps quin posar. Dubtaven entre un vi de Madeira o un fondillón d'Alacant. I vam posar el de Madeira i era el fondillón.
D'acord. Què guanya més? Allò, la capacitat retentiva i els records que un té sobre allò que ha provat o hi ha un punt d'intuïció en tot plegat també?
Home, 50-50, no? Mm? Hi ha un punt d'intuïció, però clar, si no tens capacitat retentiva i no memoritzes tot el que tastes, no serveix de res. Tinc un punt d'intuïció pot ser entre dos vins, però no entre vins de diferents països i de diferents varietats, clar.
D'acord, és a dir, hi ha un exercici racional de, diguem, de criba, d'investigació més o menys raonada, i a partir d'allà doncs hi ha un puntet sí. de sort també.
Per exemple, això que et deia de la final uh-huh. va ser un punt de sort, si en comptes de canviar aquestes dues varietats ho haguessin canviat només una, doncs hauríem guanyat, perquè la diferència amb els primers va ser mínima.
D'acord.
Però clar, ja amb aquells dos vins en concret, bueno, vam decidir l'altre i no vam tenir sort.
No vau tenir sort. Però, és a dir, si ara et poséssim aquí dues copes amb aquests dos vins en els que vas dubtar...
Ara ho tindria clar.
Sense saber que són dos vins.
Sí, suposo que sí, perquè uh-huh. precisament aquests dos, sí, podríem dubtar entre dues o tres opcions, però bueno, ja un cop saps qui has fallat ja se't queda gravat. Bastant evident. Clar, un cop ho saps és molt fàcil. Lo difícil uh-huh. és quan no
ho
saps.
Quan no ho saps.
Sí.
Però clar, és a dir, ens crida, com a mínim pot cridar molt l'atenció, aquesta necessitat de cribar, clar, des de països, denominacions d'origen, zones dintre de les denominacions d'origen, que a vegades sí. també n'hi ha, després elaboradors dintre d'aquestes zones,
sí.
i clar, després productes...
Puntua, hi ha diferents tipus de puntuació. Puntua el país. És el país... puntua a la zona, dins la zona la denominació d'origen, dins la denominació d'origen l'elaborador, la collita, les varietats i la marca del vi. Clar, si tu claves un vi són 15 punts, és tot, si no doncs potser només encertes el país, França, o només encertes la varietat,
d'acord,
Chenin Blanc o Chardonnay, el que sigui, o només la collita, tot això són punts que vas agafant.
D'acord, quants vins són?
Són 7 vins.
7 vins.
Si n'hi ha un vi escumós, dos blancs, tres negres i un vi especial, uh-huh. pot ser un vi fortificat, un vi dolç, un vi d'aquest estil, uh-huh. i a la final uns altres 7.
D'acord, és a dir, primer hi ha una semifinal, criba?
Sí, la semifinal estem les 130 parelles i a la final només passen 10, o sigui, hi ha una criba important, uh-huh. les 10 millors puntuacions passen a la final.
Per tant, 7 i 7, 14.
Quan... Sí, 14 vins, exacte.
No farem la broma fàcil perquè ja sabem que no us el beveu sencer, perquè 14 copes pot sortir cantant, oi? Però en qualsevol cas, anava a dir, l'exercici de entre l'atenció i la atenció, és a dir, l'atenció pròpia i l'atenció que s'ha de tenir, quan arribes al 20, número 13, el número 14, deus estar...
Sí, de fet, sempre ens queixem de que passes molts nervis a la semifinal, perquè la criba és important. La semifinal és al matí, a les 11, més o menys, i la final és a la tarda. I quan te classifiques per la final, et relaxes i ve el mal de cames, et ve cansanci, et ve tot, i després has de fer la final, després de dinar. I es queixem de, a veure si pots fer un altre dia, o, però no es fan cas, és molt cansat. Clar, i una altra vegada passa nervis, doncs ja no estàs tan concentrat a la final com estaves a la semifinal.
Com es planteja un el dia? Perquè, clar, evidentment has de tenir... això és com un dia d'examen. Has de tenir el cap clar, un cert grau de relaxament per pair els nervis, però a més a més, doncs clar, no sé si pots esmorzar bé o no esmorzes o vas d'aigua tot el dia o com...
Sí, bueno, sí, nosaltres el que esmorzem bé, bastant bé, perquè clar, has d'estar fins les 2 o les 3 de la tarda sense menjar palitos només... I a raspallar les dents, i jo el que faig és al revés, primer raspallo les dents i després esmorzo, per no anar després cap a Barcelona amb el gust de la pasta de dents. Però bé, normal, després beus una mica d'aigua i ja està. No, un dia normal. Ja, de fet, el que facis l'últim dia ja poc importa, el que importa és tot l'entrenament que portis fins aquell dia, no? Aquell dia, bueno, com qualsevol dia.
D'acord.
Ja, quan portes molts anys amb això, el cos s'habitua a estar al migdia, al matí, a la tarda, a la nit, a l'estona que sigui.
Perquè en aquest és per parelles, vas de tant en tant en concursos d'aquest tipus?
Per parelles cada any.
Ah, en aquest,
sí,
correcte.
En aquest, és l'únic que n'hi ha. Individuals ja fa 2 o 3 anys que no vaig a cap.
Que no vas a cap, perquè recordem haver-te entrevistat quan anaves a concursos individuals, que se'n fan diversos arreu
d'Espanya. Quan teníem el restaurant sí que anava. Ara, des que vam vendre el restaurant, bueno, ja em vaig cansar una mica, em dedico més a la família, i ja està. Aquest sí, perquè, bueno, mira... fa gràcia, i com que hem anat cada any, doncs continuem anant.
Sí, el mantens, i doncs amb aquest segon premi demostres que també mantens un cert nivell de reconeixement.
Cada any és més difícil, cada any hi ha gent nova que dius d'on han sortit aquests i ho fan molt bé, però bueno, ahí estem.
De fet, vam llegir en algun lloc que la parella guanyadora eren amateurs, no, ni tan sols, perquè en el vostre cas sou del ram, per entendre's.
Sí, de fet, eren dels tres finals, dels primers, segons, tercers, érem els únics professionals nosaltres. Clar, què passa? Que el món del vi és relativament fàcil. Tu, si tens una bona feina, doncs el món del vi és el teu hobby i t'hi pots dedicar en cos i ànima. En canvi, si el món del vi és la teva feina, doncs bueno, has de fer el que la feina et demana. I quan no estàs treballant, cansa molt.
Continua
estant vins. Llavors, clar, jo crec que ho té millor qui és aficionat al vi, perquè és el seu hobby, és la seva passió i totes hores està pensant en el vi. Si tenen una bona feina poden comprar les millors ampolles i tastar-les i quedar amics.
Un hobby car aquest,
Un hobby car, però bueno, com la majoria de hobbies. I clar, si és la teva feina, doncs bueno, ja, i si portes molts anys fent-la a més, doncs bueno, ja tens molt bagatge, però cada vegada costa més entrenar i obrir ampolles i comprar ampolles. I bueno, és un cercle que de vegades... A mi em va passar, quan vam vendre el restaurant estava molt saturat, molt cansat i ho vaig haver de deixar un parell d'anys.
Però ho has recuperat, és a dir, allò que és com anar en bicicleta, no?
Sí,
no es perd.
No, es perd, no. Et satures una mica i necessites, doncs, bueno, fa aire, no? Però després de seguida tornes. I es recupera molt fàcil.
Què és més bàsic per això, per catar vins? El gust, l'olfacte, quin sentit
Home, això mana. Depèn. A mi, per mi, l'olfacte. Jo pel nas ho tinc bastant clar, després la boca em confirma o no el que he olorat. N'hi ha gent que se refia 100% de la boca, això depèn de cadascun. Qui tingui les papil·les més desenvolupades o el nas més desenvolupat, un dirà una cosa o l'altra, però per nosaltres l'olfacte és més important.
D'acord. Això vol dir tenir bon olfacte per tot, no només pel vi?
Sí, sí, sí. Cada vegada és difícil, no? Perquè vas pel carrer i sents unes pudors o parles amb algú i t'has apartat dos pams i dius, hosti, tu vas aquí, però sí.
És a dir que, en el fons, i això es treballa d'alguna manera? Tenir...
Home, entrenant, amb la pràctica, suposo. Clar, jo quan vaig començar el món del vi fa ja, no sé, 15 anys o 16 anys, doncs no tenia olfacte d'un jovenet, no? Ni idea. Però bueno, a mesura que entrenes olfacte, doncs com qualsevol múscul, suposo, doncs va creixent i... es va desenvolupant.
Es va apreciant, doncs, tota la gamma de possibilitats.
Aromes, clar, també has de saber associar, perquè tu pots olorar moltes coses, però si no les associes amb algun aroma en concret, quan ja saps de aquests aromes d'on provenen, de quin raïm provenen, o quines famílies d'aromes n'hi ha, o quins tipus d'aromes de fruita n'hi ha, o de torrats, o fumats, llavors és molt més fàcil. però clar, fins que no ho estudies no ho saps, color a fruita o color a perfum, a flor o que és llaminer, però ja està, ja et quedes.
I aquí el record com a base d'aquesta associació, és a dir...
Clar, aquí, a veure, si tu l'ores, jo sé, llaminer, a veure què... recorda piruleta, que és cirera, normalment són aromes del raïm garnatxa, sobretot de la garnatxa mediterrània, que és un raïm molt llaminer. I ja saps, garnatxa, mediterrani, quin estil? Barreja amb altres varietats o només garnatxa? Doncs, bueno, el que dèiem, vas tirant del fil fins que ho trobes. I clar, això, bueno, t'ensenyen a l'escola sommeliers o t'ensenyen els llibres, però ho has d'estudiar.
Per cert, tornant als vins, quan hi ha barreja de varietats, ho complica tot?
Sí, clar, és molt més difícil. Per exemple, els vins del Priorat sempre són garnatxa, carinyena, cabernet, xirà... Clar, aquí has de buscar la tipicitat del Priorat, el terror, la mineralitat, les notes de pissarra, la calidesa, les notes aquestes de pedra calenta... Llavors, quan trobes això, ja dius, Priorat. Llavors, ja vas buscant varietats, i vas buscant elaboradors o pobles... Sí, és diferent.
És per diferent. Això, allò que a vegades veus...
L'únic que sempre n'hi ha alguna varietat que predomina. Per exemple, aquest any, a la semifinal, al final no me'n recordo, hi havia un Châtenay du Pape, que són base garnatxa, però després porten carinyena, monestrell, bueno, porten 4 o 5 varietats diferents. Clar, aquest ben dir que era un vi del Priorat, precisament, que també és un clima mediterrani, són vins calents, vins intensos, i complica més la cosa.
Però aquí, diguem, l'encert va de descobrir quina és la varietat principal.
Sí, o la tipologia del vi, si captes que és un perfil Priorat, doncs cap al Priorat. Si captes que és un perfil més fresc, doncs vas cap a un altre puesto.
El vi va tenir un, com la gastronomia, de fet, un boom important fa un temps, va créixer molt, de fet, va coincidir, gairebé es parlava de la, igual que de la bombolla immobiliària, de la bombolla del vi, perquè es van començar a sorgir bodegues a tot arreu, amb grans inversions. Va créixer com un molt. Aquest creixement s'ha estancat definitivament? Ha baixat?
Com... A veure, sempre està en moviment el món del vi. L'únic que... Sí, aquest creixement jo crec que es va estancar ja fa uns quants anys. Molts cellers, no tant aquí a Catalunya potser, però sí, per Espanya es van vendre, van canviar de propietaris, van passar a grans marques o van canviar de propietaris, i ara, doncs, a poc a poc s'està tot posant al seu puesto. Ara, bueno, això sempre va per tendències. De vegades agraden els vins molt intensos, els vins molt elegants, ara estan amb els vins naturals, i bueno, va per tendències, i cada vegada que n'hi ha una moda, doncs surten un fotimer de elaboradors que fan aquesta moda. Però sí que s'està regulant bastant. N'hi ha molts cellers. El que es regula més potser és les grans produccions, que potser n'hi ha molts cellers però no fan tanta producció com feien abans. Fan el que poden vendre. Abans la gent potser es tornava una miqueta boja, no? I feia grans ampolles de vi de 100 euros i després no les venien.
Clar, la crisi al mercat ha obligat aquesta tendència, sí. Perquè clar, un vi, anava a dir, què val un vi? Un vi val allò que pagues, el que et diuen que pagues? Un vi
val el que la gent està disposada a pagar.
Ja està.
Per mi un vi potser val 40 euros i per un japonès potser val 400. Depèn.
D'acord. Llei de l'oferta i la demanda.
Perquè... Sí, exacte. Mentre n'hi hagi demanda, n'hi haurà oferta. Si d'un vi tu fas 2.000 ampolles i les tens totes venudes, doncs les pots vendre al preu que vulguis. Pots pujar
ara,
el preu.
També, pregunta difícil, però com a mínim per fer-nos una idea. Si haguéssim de vendre un vi per recuperar el cost de producció, diguem que perquè sortissin els números, simplement, a quant sortiria una ampolla?
És difícil, depèn com estigui elaborada. Depèn.
Sens dubte, és a dir, un elaborador mitjà, posem, no cal ni...
Bueno, un elaborador mitjà que té el celler amortitzat, que ja és difícil, però bueno, que té vinyes pròpies, clar, que fa ell la verema, doncs la mà d'obra és mínima. La matèria prima és seva, ja la té pagada, el celler ho té pagat.
Sí.
Llavors, bueno, el raïm de fet li costa zero, només el manteniment de la vinya, que és mínim. Hauria de pagar llum, aigua, gas, electricitat, tot això, la part proporcional, l'ampolla, el tap, l'etiqueta i una miqueta la mà d'obra de l'elaboració. Però clar, depenent del tipus d'elaboració, el vi pot ser molt econòmic o pot ser supercar. Depèn on estigui la vinya, depèn com es faci la verema, manual o mecanitzada, depèn molts factors. Depèn del tipus de criança, si té criança en dipòsit, si té criança en barrica, o si té criança amb ciment, o bueno, hi ha molts factors que incideixen al preu del vi.
Doncs et farem la pregunta d'una altra manera. A partir de quin preu un vi passa a ser car?
També depèn del teu nivell adquisitiu. Uh-huh. Per exemple, per un Messi pot gastar-se 500 euros amb un vi i és econòmic.
D'acord, però des del punt de vista del venedor.
No sé, jo per mi, personalment, vinga, un vi és car a partir dels 50 euros. De 50 cap amunt ja ha de ser un bon vi. Ara, bueno, i dels 40 cap a baix, bueno, està bé. A la franja del 40-50 ja pica una mica, ja, però sobretot pica. Dels 50 cap amunt ja ha de ser un bon vi.
Podem trobar vi bo a 5 o 10 euros?
Sí, a 10 més que 5. Sí, bueno, de fet, de la franja de 6 a 10 euros n'hi ha blancs molt bons. I dels 8 als 15 n'hi ha negres que estan molt bé també. Sobretot negres locals d'aquí, de la comarca, del Garraf, del Baix Penedès, estan molt bé aquest segment de preu.
És millor beure vi local?
Bueno, s'ha de conèixer tot. Clar, per als que som d'aquí del Garraf, el millor és conèixer els vins d'aquí, però un cop els coneixes ja has de poder comparar amb la resta del món.
El vi que ve de lluny, quan el provem aquí, és diferent de... Només pel fet d'haver viatjat?
Jo crec que sí. Jo crec que alguna diferència en té. Jo he tastat vins al seu país d'origen i aquí i es noten les diferències. Cada vegada menys, però es noten. Però bueno, ara és l'única opció que tenim.
Sí, sí, no, evidentment. O si vols provar un vi de Califòrnia o vas allà...
Sobretot, com més natural és el vi, més es noten. Si és un vi més industrialitzat o més comercial, potser no es nota tant.
Has esmentat ara un concepte que ens ha cridat l'atenció, el vi natural. Que no ho és, natural, el vi?
Sí, és natural, però bueno, quan comencen a sulfitar la vinya, a sulfitar el celler, llavors ja deixa de ser natural 100%. Li fiquen antioxidants al vi, després el que fan... l'estabilitzen, el filtren amb materials una miqueta agressius perquè tingui un color net, perquè sigui brillant, llavors ja no és tan natural, ja la tendència són vins sense sofre, sense estabilitzar, que són d'aspecte, no són tan macos, però que respecten molt bé la varietat de raïm i la zona d'on provenen.
Però el sofre l'afegeixen perquè duri més, no?
Sí, perquè no s'oxidi.
Perquè no s'oxidi. Allò, les ampolles, la majoria de les ampolles de vi, bueno, contiene sulfitos.
Sí. Sí, aquesta és la tendència. Ara ja surten sense sulfits o amb sulfits mínims.
Però això vol dir que la caducitat és...
Depèn del vi.
Depèn del vi.
Si és un gran elaborador i ha treballat bé, doncs poden ser vins de llarga guarda. No depèn tant dels sulfits, sinó de l'estructura del vi, de l'acidesa que tingui, de l'equilibri amb l'alcohol, de la criança que hagi tingut, del treball que s'hagi fet amb les lies, amb les mares. Depèn d'això la vida del vi, més que dels sulfits, que tingui o no tingui sulfits.
On l'hem de guardar a casa, aquest vi?
On l'hem de guardar, home? Amb una nevera de vins.
Amb una nevera de vins?
Sí, jo no tinc. He tingut tota la vida.
En casa de l'herrero?
Però, bueno, va haver-hi un moment que vaig canviar el xip i era molt gran i m'ocupava mitja habitació i havien de fer espai per les nenes i per les bicis i vam dir, doncs, fora, perquè a més sempre estava mig buida i, bueno, la vaig regalar i ara no en tinc. Ara el que faig és tinc pues, un armariet petit, 7 o 8 o 10 ampolles i no deixo que evolucionin molt.
Sí. És a dir, a rotació.
Sí, quan se m'acaben doncs compro unes quantes més, però que em duran, jo què sé, 2, 3, 4 mesos, depèn.
D'acord,
en un lloc. Un parell que les guardo més temps, però no.
En un lloc relativament fresc?
Sí, un lloc que no,
que no li toqui el sol.
Que no li toqui el sol, que no sigui la cuina, per exemple, que fa més calor. I sí, que si pot ser la part baixa d'algun armari, és ideal, o algun lloc que... estigui fresc i ja està.
D'acord.
De fet, aquí tenim la sort de que no hi ha grans contrastos de temperatura dins les cases. O sigui, les cases a l'hivern estan a 26, 27 graus, 28, i a l'estiu doncs, també, més o menys. I al vi el que li va malament és el canvi brusc de temperatures. O sigui, passar dels 14 als 35 i després tornar a baixar a 14 graus.
D'acord. És a dir, s'ha de mantenir el màxim d'estable.
Sí. Però bueno, si pot ser amb una nevera de vins, que ara per 100 euros n'hi ha de 7 o 8 o 10 ampolles, fantàstic.
Anava a dir, millor no criar-lo a casa, no?
Sí, millor, no arriscar-se, perquè n'hi ha sorpreses, jo n'he tingut de sorpreses.
Allò que, bé, la guardarem que envelleixi una mica, sí, no, això no, això és mal negoci.
Sí.
Dreta o tombada?
Tombada.
Tombada.
Tombada, sí, perquè el vi està en contacte amb el suro. Si no, s'asseca el suro i el vi s'oxida abans, li entra i s'oxida abans.
Sempre suro? Sempre les ampolles amb suro?
Les ampolles de qualitat sempre porten suro, perquè el vi, diguem-ne, és una matèria viva i en contacte amb l'oxigen evoluciona. Si no transpira perquè porta plàstic, doncs no evoluciona, es queda estancat dintre. Llavors, què fan els vins joves que s'han de consumir en un any i mig? És igual que no evolucionin, perquè ja estan fets per consumir joves. Llavors, igual que portin suro, vidre, plàstic o tap de rosca, però els vins de més qualitat que estan pensats perquè evolucionin dins l'ampolla necessiten suro i transpirar amb el suro.
D'acord. No hi ha alternativa al suro encara?
Que jo sàpiga, no. No sé si n'hi ha alguna cosa així experimental, però no arriba tan lloc encara.
Ensenyes a l'escola d'hoteleria, a l'institut?
Sí, ben après.
Hi ha interès entre els alumnes, entre la gent jove, per
sí,
aquest món del vi?
Sí, de fet, s'apunten a això. Jo soc profe de grau mig i grau superior de servei de sala, i els que venen ja saben el que venen. I sí, sobretot a l'assignatura de sommelieria i de segon, de superior, i coneixement del món del vi de grau mig els agrada molt. Mostren interès i n'hi ha alguns que se'ls dona molt bé.
Anava a dir, venen amb coneixements previs o descobreixen...?
Els de superiors sí que venen amb coneixements previs si han fet grau mig. Els de grau mig, que són més jovenets, no, es coneixen totalment. Comencem des de zero.
D'acord. I és millor que comencin des de zero o que vinguin ja amb una miqueta de...
És millor des de zero, sí. Perquè els pots moldejar una miqueta a la teva manera. Sí, sí. I aprenen tot el que els dius. Si venen ja amb coneixements previs, bueno, no passa res, no? Però bueno, ja és més difícil perquè moltes vegades hi ha molts coneixements que no són els correctes.
Però venen predisposats a aprendre aquest món.
Sí.
Un món que, això sí, i em reconeixeran, David, té un punt d'esnobisme tot plegat també,
sí,
no?
Sí, bastant, bastant, bastant. Però bueno, també s'ha popularitzat molt. Ara, des de fa anys ja, qualsevol dominical de diaris o qualsevol revista es pot llegir de vins per internet, a milers de blogs, de webs, i ja tothom sap de vi. Ja, de fet, bueno, és una miqueta snob, diguem-ne, pels preus dels grans vins, no? Perquè no tothom se'ls pot permetre, ni hi ha vins que tothom ha sentit parlar, però que poca gent ha tastat. Però bueno, això és un altre món. A part d'això, la gent ja té les portes obertes per tastar bons vins de tot arreu sense moure's del seu poble o de la seva ciutat.
Ara has dit una frase: tothom sap de vins.
Sí.
De fet, i això, quan els professionals llegiu a vegades notes de cata que apareixen a mitjans de comunicació, tothom parla, o a vegades es parla sense coneixement de causa?
Bueno, cada vegada menys. Jo crec que tothom que s'atreveix a parlar de vins en una revista o un medi especialitzat, doncs ja ha de saber de què va el tema, no? Ningú s'arriscaria a passar vergonya o que se pogués equivocar.
D'acord.
Què passa?
No, clar, és que no, és...
Jo, per exemple, digues, de més jovenet he fet moltes fitxes de tas per etiquetes, per cellers i tot això. Si ara les fes, segur que les faria totalment diferents. Però bueno, això és un procés d'aprenentatge, no?
D'acord.
I com jo, n'hi ha moltíssims que surten de l'escola amb ganes i el que sigui, se'ls dona bé i comencen a fer coses i després ho mires en perspectiva i dius, hòstia, potser ho hauria fet diferent. Però bueno, ja no pots canviar.
Però clar, un món que en principi és per butxaques remunerades, per entendre'ns, perquè evidentment per accedir i sobretot per anar acumulant coneixement, doncs s'han d'obrir ampolles que acostumen a ser moltes d'elles,
sí, però
cares.
No tant, perquè ara poden quedar 4 o 5 amics i entre 4 o 5 comprar una ampolla de 100 euros. Llavors no és car.
D'acord.
O anar amb un vini...
No cal que te la begui sencera.
Clar, exacte. Perquè és una copa, anar a algun bar de copes i tenen copes de vins bons a 10, 15, 16 euros. I ja està. Prens una copa, te l'estudies allà i ja està. No cal que compris cada vegada una ampolla de 300 euros.
Però em venia a referir que, clar, la dita castellana, en el país de los ciegos, el tuerto es el rei. És a dir, que a vegades, diguem, utilitzant malament encara que sigui quatre conceptes, ja un ja es posa l'etiqueta,
sí,
de...
Sobretot amb els amics o amb la família, exacte, sí, això sí.
En aquest sentit és un món molt donat, és a dir, ningú es farà metge o arquitecte, en canvi, doncs, tothom pot passar per enòleg.
Sí, de fet, a mi m'ha passat, no?, anant a la meva dona a algun restaurant, a alguna botiga, clar, jo som molt discret, jo no dic res mai, i veus que, bueno, es posen unes medalles, diuen unes coses, però, bueno, al sortir reïm una mica, no? Però,
clar, bueno. Però, bueno, és, forma part del...
Sí, a totes les feines és igual, no només al món del vi.
Sí, sí. La popularització del concepte fa que, doncs, en el fons tothom s'atreveixi en conceptes que haurien de ser més o menys emprats pels professionals.
Sí, és això, com que s'ha fet tan popular, doncs, bueno, tothom ja sap de tot. Sap les paraules tècniques, sap les varietats, denominacions d'origen i s'atreveix amb tot. Però bueno, jo crec que això és un cercle més de família i amics, que no arriba tant als mitjans de comunicació.
Els vins, ja anem acabant, però jo diria que ens ha quedat encara un concepte per treure, que és que és el maridatge. Recordem, en David, quan teníem el restaurant, que sempre allò recomanava...
Sí.
Era una part bàsica, és una part bàsica. El vi és bo sol, però també és per acompanyar
clar,
un bon àpat.
Clar, jo sempre ho dic als alumnes, que Un bon dinar o un bon sopar amb un mal vi se'l carrega. I un bon vi amb un mal dinar o un mal sopar també val res. O sigui, ha d'haver-hi un equilibri, tant amb el dinar com amb el vi. I això no vol dir que un dels dos sigui dolent. O sigui, encara que un bon vi i un bon dinar, si no s'equilibra entre ells, ni t'agradarà el plat ni t'agradarà el vi. I els dos són bons. O sigui, s'ha de buscar, segons el vi que demanis o segons el plat que demanis, el producte que li vagi bé. Depenent doncs, de l'estructura del plat, busques un vi que el complementi o que l'equilibri o que faci contrast, però bueno, que et doni sensacions, que netegi la boca, que es respectin entre ambos.
I això, diguem que és més difícil que la part inicial, que el reconeixement del vi?
Sí, els maridatges també s'han d'estudiar molt. I és un altre esglaó, no? Després de conèixer de vins, doncs, maridatges, bueno, has de tastar molts productes, has de fer molts maridatges fins que trobes el vi que equilibra el plat que equilibra el vi. Una part d'una assignatura de l'escola és aquesta, maridatges. I bueno, jo cada vegada que tastem un vi al centre, si faig i amb quin plat s'ho menjarien, s'ho veurien.
Et porta sorpreses? És a dir, allò que la teoria sembla indicar, després a la pràctica dius, ostres, no?
Sí. Normalment, a la pràctica, la meva experiència és que els vins donen més lloc que la teoria. Quan tu penses en un maridatge, dius, hòstia, potser és difícil, i al final està molt bo. No sé per què, també, a la pràctica juga molt la temperatura del plat, la temperatura del vi, que això la teoria no ho penses, i normalment, un maridatge que no falla és plats així una miqueta greixosos, diguem-ne de peix, diguem-ne de carn, amb vins amb bona acidesa, la acidesa neteja la boca i la deixa fresqueta, s'emporta la greixositat del plat i només queda el gust del producte i la fruita del vi. I quasi sempre queda bé aquest maridatge.
Per tant, diguem que hi hauria quatre trucs fàcils,
sí,
per aplicar maridatges.
Igual que
maridatges.
Per parelles, n'hi ha quatre trucs fàcils, no? Però, doncs, això també, sempre n'hi ha.
I aleshores no cal complicar-se la vida.
Ja quan ho saps, quan has estudiat, doncs ja tens al cap i ja ràpidament, veient una comanda de plats, ja tens al cap, mira, amb aquest plat farem aquest vi per això, amb aquest altre vi per això, i sí. Sí, després, clar, si vols fer un gran maridatge t'ho has de currar més, però bueno, per quedar bé no és difícil.
I una més, el vi es pot barrejar amb alguna cosa?
El vi es pot barrejar amb oxigen.
Amb oxigen?
No, amb res.
En res?
En res.
Quan veus un bon vi barrejat en gaseosa...
És fatal això. Això sí que
és un atemptat.
Els snobs que dèiem abans. A mi em passava al restaurant, hi havia gent de Rússia que demanaven xampans de 300 euros i una ampolla de gaseosa o una ampolla d'aigua en gas, i això ho barrejaven. Bueno.
No, clar, el client és el client.
Si paga mana, jo no li diré que no, però...
Hauria d'estar prohibit.
Sí, la veritat és que sí. Però no, el vi no s'ha de barrejar en res.
En res.
L'únic que es pot barrejar és el vi dolent. El vi molt dolent, sí, perquè n'hi ha vins, de fet, de grans cooperatives que no es poden beure. Són superalcohòlics, superaspres. Llavors l'únic secret per veure't aquests vins és posar gaseosa o posar aigua en gas. Però a part d'això no. I de fet jo crec que ja no es fa això a quatre pobles allà perduts i poca cosa més.
T'hem preguntat abans el preu a partir del que un vi passa a ser car. No t'hem preguntat el preu a partir del qual un vi passaria a ser vi. És a dir, on estaria el límit del vi barat?
Doncs mira... Jo,
o del vi dolent.
Aquesta setmana passada he tastat un vi de dos vins de 14 a 15 euros que m'han semblat d'una qualitat preu fantàstica, i ahir a la nit vaig tastar un vi de 2 euros que em va semblar d'una qualitat preu horrible. Això depèn del vi. N'hi ha vins de 2 euros que són boníssims i n'hi ha vins de 2 euros que són horribles, i n'hi ha vins de 15 euros que dius, hòstia, 15 euros i podrien costar 40, i n'hi ha vins de 40 que no pagues ni 15. O sigui, depèn tant del vi, de la zona, de la collita, són molts factors.
El que passa és que, clar, això els professionals sí que ho tenim més clar, el comú...
Sí, el comú s'ha de deixar assessorar pel botiguer o per la persona del restaurant que sigui encarregada dels vins.
D'acord.
Hauria de ser un sommelier, però no n'hi ha.
Llavors, pocs, no?
Són pocs, cada vegada més, però continuen sent molts pocs.
Els restaurants no hi aposten per aquesta figura?
A veure... És una figura que aporta benefici al restaurant i que surt a compte. L'únic que, clar, els restaurants ho veuen d'una altra manera. És un sou més, és una despesa més, perquè et farà comprar vins diferents dels que tens a carta. Clar, després els vendrà i tindràs un benefici, però bueno, no sé per què no ho veuen. Sobretot els restaurants de qualitat sí que tenen tots un sommelier. L'únic que, com que no n'hi ha tants restaurants de qualitat, perquè per mantenir un restaurant de qualitat és costós i és car, i depèn on sigui, doncs no t'ho pots permetre, i els restaurants de menú, restaurants així més econòmics, que va,
evidentment,
ells no, es dediquen a treballar, tenen una carta de vins com poden o com volen i fora.
Però igualment les, els restaurants de, fins i tot restaurants de menú, s'ho treballen també una miqueta els, els vins en general,
eh? Depèn, no? Hi ha restaurants de menú que van per feina i no, hi ha restaurants de menú més, més currats, més elaborats, que sí que s'ho treballen. El que fan normalment en aquests puestos és deixar-se aconsellar per la persona que els hi ven els vins.
D'acord.
O sigui, el comercial de Vida Viniteca o de Tot Selecta o de l'empresa que sigui, doncs va allà, els hi fa una carta de vins adient al seu segment mig de preu, a la seva clientela, i, la, i tenen vins interessants. O sigui, tu vas a un lloc que gastes 15 euros per dinar o sopar i pots fer un vi de 10-12 euros, que està molt bé. I vas a un altre lloc que gastes el mateix i et posen l'ampolla de cardú allà omplerta. O sigui, depèn, ja, depèn la filosofia del celler, del restaurant.
El vi està inclòs en el preu del menú?
El vi, home, els vins de menú sempre tenen molt mala fama. Que si un menú que tu vens a 10 euros... clar, t'has de guanyar la vida, el menú de cost ha de ser 3 euros o 3 euros i mig. Clar, si afegeixes el vi, i el preu es dispara. El que fa molts puestos és ficar una copa de vi. Llavors, amb una copa tens més marge. Pots comprar vins des dels 3 euros fins als 5 euros i et surten 8 copes amb una ampolla. Llavors, bueno, 5 dividit entre 8, doncs, bueno, encara pots, pots jugar una mica. Però el que haurien de fer és tenir el menú a un preu i després una oferta de 2 o 3 vins o 4 per copes, que siguin econòmics, estiguin bé, i que la gent pogués demanar el que vulgués.
Doncs l'interessant món del vi a partir d'aquesta bé, d'aquesta conversa que hem tingut amb el David, rescatada des de, doncs això, un premi, un segon premi, llàstima d'aquest, d'aquest vi del Líban, oi?
El Líban.
És el que ens va... És que el Líban, déu-n'hi-do, eh? Pensem en el Líban per altres coses, però no precisament per la qualitat dels seus vins. Doncs bé, per culpa d'un vi del Líban, en lloc dels segons no van ser, no van ser primers en aquest concurs, el novè premi.
Bueno, i perquè els primers ho van fer millor.
Evidentment, evidentment, però sense treure mèrit, doncs els, a la parella guanyadora, que era una parella, com comentàvem, no professional, ells són professionals, de fet en David, com comentava, és professor del mòdul de... d'aquí, de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Van ser segons, ell i el, com es diu el
Rafael
teu company?
Sabadí.
En sí. Rafael Sabadí, del novè premi Vila Viniteca de Cata per Parelles, que es va, com dèiem, es va desenvolupar el passat 24 d'abril a la Llotja del Mar de Barcelona, el marc incomparable.
Sí, és molt maco. Molt maco. I aquest concurs es fa un any a Barcelona i un any a Madrid.
D'acord.
Quan es fa a Madrid es fa al Casino de Madrid, que també és molt maco. No, busquen llocs emblemàtics i molt guais.
En llocs macos el vi entra millor? O no?
Suposo que sí, però en aquell moment l'únic que et fixes és a la Llotja de Mar, si estàs per la copa, per tastar i no et fixes.
Doncs repetim, David, moltíssimes gràcies per haver vingut i moltes felicitats.
A vosaltres, gràcies.